5 minuts més.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Han tornat a baixar de valent les temperatures. Tenim 2 graus sota zero en aquest moment al centre de la ciutat d'Olot. El cel és completament serè i avui, si la setmana passada teníem neu i glaçades, avui les glaçades són especialment persistents. Neus, de nou, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
En quines situacions llevem?
També hi ha boires, per tant, atenció sobretot a les valls i en zones més humides, perquè avui ens llevem amb boires en alguns punts que dificulten la visibilitat i això sempre fa augmentar el risc d'accidents. A banda d'això, tenim aquests 2 graus negatius a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols. N'hi ha 1 sota 0 a Vic. Tenen 0 graus a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 1 de positiu a Girona, 3 a Banyoles i Anglès, 6 a Figueres, 3 de negatius a Ripoll i a Vall de Núria i 7 sota 0 a Das.
Després d'una setmana tan moguda, meteorològicament parlant, Dani, com es presenta el cap de setmana?
Avui canviem de panorama. Arriba l'anticicló molt potent des d'ahir al vespre. Pressió atmosfèrica per damunt de 1.035-1.037 hectopascals. Feia més de 2 anys que la pressió no era tan alta, és a dir, l'anticicló és molt fort i quan baixi el temporal, que de fet el llevant, el vent i també el mar van a menys, notarem que baixa el nivell del mar. Tot això ahir amb un dia d'hivern, encara algun ruixat, algun plogim, al matí migdia fins i tot amb calamar-se a Tossa de Mar, van caure fins a 4 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. Bé, poca precipitació, mínima 2 sota 0, màxima de 6 a Olot, un dia fred, o a Vic, mínima 0, màxima 9. Doncs avui baixa la temperatura, queda el cel serè, marxen els núvols, ja no plourà, ja no nevarà, i per tant podrem contemplar perfectament, sense núvols ni boires a les muntanyes, la neu dels últims dies, cap al Montseny, cap a l'Albera, cap al Pirineu, serà impressionant. Mare Déu del món, Bellmunt, totes les muntanyes per damunt de 800 o 1.000 metres encara mantenen neu. Això sí, boira al matí d'hora, a les valls, especialment Osona, punts de la Selva, d'Osona, sud del Ripollès i potser la Cerdanya. Bé, cap de setmana que vindrà marcat pel sol i aquesta recuperació clara de les temperatures. Nits fredes, glaçades, d'hivern, però a muntanya puja la temperatura, la neu serà més humida, per sota 1.500 desfarà força, i destaquem les temperatures que de dia ja arribaran als 14-15 graus, tant dissabte com diumenge, un temps marcat doncs pel sol, boires al matí, però aquest ambient més agradable de dia.
Tornen les mariscades de Peixos Isma. Reserva ja la teva amb 1 quilo de musclos gallecs, mig de cloïsses, mig de navalles vives, 400 grams d'escamarlà fresc i una plata amb 6 samborinyes. Tot per només 27 euros. Truca ja al 972-03-91-52. Encarrega i vés a buscar-la divendres 10 o dissabte 11 de febrer a la botiga del carrer Pere Lloses 7. Truca-hi ja! Peixos Isma!
Titulars d'aquest divendres. A Olot hi ha 180 ocupacions il·legals. D'aquestes, més del 30% són molt conflictives i provoquen inseguretat entre els veïns.
Aquest dimecres el Parlament ha aprovat una nova llei que donarà potestat als ajuntaments per dur a terme les desocupacions. Una mesura que ajudarà els consistoris a gestionar els problemes que se'n deriven i que han crescut a tot el país.
Per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, és una gran notícia.
Aquesta llei, doncs, que ens ajudarà a gestionar les ocupacions més conflictives, ocupacions il·legals més conflictives que tenim en diversos habitatges, jo penso que és una bona notícia per al país. Són molts els ajuntaments que convivim amb aquest problema. De fet, en el nostre ajuntament, doncs, ja des del principi d'aquest mandat vam haver de crear una comissió, doncs, on hi ha el regidor d'habitatge, la regidora de seguretat i la regidora de serveis socials, doncs, per abordar aquesta qüestió.
Tan bon punt els veïns denunciïn l'existència d'uns ocupes conflictius, l'Ajuntament obrirà un expedient i serà la policia municipal qui s'encarregarà del desallotjament. És una de les notícies destacades del dia. Una que ja us avançava Ràdio Olot ahir és aquesta. Els treballadors de l'Hospital d'Olot cobraran el 100% de les DPOs. El comitè d'empresa i la direcció han tancat l'acord aquest dijous després de mesos de mobilitzacions.
Els treballadors del centre celebren la decisió i remarquen que les protestes han servit per millorar les seves condicions laborals. Tot i això, diuen que encara queden molts temes a resoldre.
L'Adriana Monells és una de les membres del comitè d'empresa de l'hospital.
Molta gent que estava parcials, que al final de l'any estan fent les hores. Vull dir que la despesa en personal ja hi és. L'únic que volem és que es fidelitzi aquesta gent, no? Que no diguin, jo tinc un contracte parcial i encara que al final d'any faig totes les hores, no? Volem que la gent aquestes hores les tingui, no? Seves.
Santa Pau aposta per un turisme ordenat i sense massificacions.
Per aquest motiu, aquest 2023 crearà un nou tram de via ciclista que unirà el municipi a Olot i consolidarà l'aparcament d'autocaravanes sota cita prèvia. Davant les grans aglomeracions turistes dels últims anys, el municipi aposta per aquest format per respectar l'entorn i facilitar les condicions als visitants.
Escoltem, l'alcalde de Santa Pau és en Pep Companys.
Jo penso que tot el que sigui millorar les infraestructures i intentar o aconseguir reduir el vehicle és positiu. Val? No solament pensant en el visitant, que sí, val? Però també pensant molt en la gent del municipi o la gent del barri de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa, doncs que podran tenir la possibilitat, si volen, de desplaçar-se fins a Olot, no sé, fer les seves gestions o fins i tot a la feina, el que sigui, sense la necessitat d'agafar el cotxe amb una via segura que ara no la tenim.
I a Olot, la sala de cerimònies del cementiri serà més gran i tindrà capacitat per 400 persones.
Es preveu que els treballs s'allarguin 6 mesos, temps durant el qual es podran continuar utilitzant les instal·lacions. L'actuació també suposarà una nova distribució i una millor climatització. La sala de cerimònies té cada cop més demanda, motiu pel qual han decidit ampliar-la.
En Jaume Casas és el gerent del grup Besora.
Les persones assentades n'hi caben sobre uns 80, no arriben als 90 seients que hi ha, i llavors nosaltres calculem que hi poden cabre, segons posats, ben posats, si la gent ens creuen, que a vegades no es creuen gaire per anar entrant a dintre, hi podem ficar fins a 300 persones com a molt. I ara, doncs és això, ampliem aquest 30%, doncs per això estem dient que 400 persones hi poden cabre.
I aquest cap de setmana a Batet es recuperen la Fira del Fajol després de 2 anys sense poder-la fer com a conseqüència de la pandèmia. Tot i això, des de l'Associació d'Amics del Fajol asseguren que transformar un poble tan disseminat com Batet és complicat i que els falta gent que hi vulgui col·laborar. La Fira va néixer amb la voluntat de donar a conèixer i recuperar un producte que antigament s'havia conreat a la Garrotxa. L'alcalde i pedana de Batet és en Tavi Algaró.
Aquesta aturada de 2 anys realment, un lloc com Batet, que són poca gent, va crear que es quedés la cosa molt encallada, però bé, realment, com que tenim molts rocs i pedres allà a Batet, de sota les pedres hem trobat gent, s'ha renovat una mica la Junta, hem trobat voluntaris nous.
I avui també és notícia Domènec Moli, perquè és el protagonista de l'exposició Històries d'un col·leccionista ocasional que han organitzat des de l'àmbit Sant Lluc.
En aquesta mostra s'hi pot veure un recull de la seva col·lecció d'obres d'art recopilada al llarg de la seva vida. L'exposició es podrà veure fins a l'11 de març i comptarà amb una visita guiada amb el mateix protagonista.
Vaig començar a conèixer una classe de gent. A més, la meva afició, la meva curiositat per l'art em va portar a moure'm a dintre del moviment artístic que hi havia aquí.
I en esports, les dues ratxes més llargues de la Lliga cara a cara. L'Olot, que fa 11 jornades que no guanya, visitarà el València-Mestalla, que en fa 12 que no perd. Els olotins buscaran l'esperada victòria al camp de l'actual líder diumenge a les 12 del migdia. Blázquez i Arriola tenen les baixes dels migcampistes Urri i Ot.
Per tècnicament, per el ritme que fiquen de joc, per la pressió que fan després de perdre la pilota, doncs, bueno, és el típic filial de molta qualitat, de grans jugadors que segurament d'aquí poc uns quants estaran a primera divisió, però bueno, ens ho hem de fer com un repte i doncs que per dir-nos a nosaltres mateixos que si guanyem allà doncs es pot guanyar tot arreu.
El partit començarà a les 12 del migdia i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11. Mentrestant, el Bosc de Tosca visita Vila tenim per primera vegada a la seva història.
El conjunt groc juga aquest diumenge a 4:45 de la tarda al camp del Figueres. Els jugadors de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix buscaran el 5è partit consecutiu sense perdre. Els garrotxins estan fora del descens però no es poden relaxar perquè tenen el play-out a només 2 punts.
Escoltem a Jean-Miquel Salavedra.
El camp del Figueres és un camp difícil, però bé, haurem d'anar a treure els 3 punts com cada partit, plantejar-lo de la millor manera possible. Un camp gran, un camp que és nou, de trinca, intentar fer el nostre joc, intentar defensar molt i molt bé, perquè ells el tenen molt pelat. Suposo que ens aniran molt per fora i per dins també tenen jugadors en qualitat, i quan sortim nosaltres a les contres i intentar córrer aquell camp.
El tècnic, per cert, Jean-Miquel Salavedra, va acabar veient el partit des de la graderia en l'anterior duel contra el Caldes i no es podrà seure aquest cap de setmana a la banqueta després de rebre una sanció de 2 partits.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui heu de circular amb molta precaució perquè les glaçades estan a l'ordre del dia. Policia local d'Olot, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers tallats, en un principi no en tenim cap de previst. De discos de prohibit estacionar, en trobarem a la Ronda Paraides, a davant del número 10, de les 8 del matí fins l'una del migdia. El carrer Panyó, a l'alçada del número 24, per posar una grua, de les 8 del matí fins les 6 de la tarda. El carrer Miguel de Cervantes, davant del número 28, de les 10 del matí a les 3 de la tarda. El carrer Esteve Pelucier, de l'alçada del número 2 al 18, prohibir estacionar els dos a les dues bandes del carrer, de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, i a la Ronda Paraires, davant del número 10, de les 8 del matí a la 1 del migdia. Aprofitem per recordar-los tingui molta cura a no quedar parats al mig de les franges obliqües de color groc ubicades a l'encreuament de moltes cruïlles. Pensin que quedar-se aturat al mig d'una cruïlla provoca retencions importants de trànsit, que amb una miqueta de cura es poden evitar, fent entre tots una circulació molt més fluida. Això és tot des de la Policia Municipal, que tinguin molt bon dia i molt millor cap de setmana. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest serà un cap de setmana molt esportiu i sobretot sobre rodes.
I va Prato, Prato llença, gol, 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 Prato, 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 gol, 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 gol. Des de la directa no falla el franctirador. Maneta la Corunya.
L'hoquei Olot va tornar de Galícia amb una maneta i més marge amb el descens. La temporada està ben encarrilada, però aquest equip en vol més. Dissabte, en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Club Hoquei Lloret Vila Esportiva. Un duel gironí contra el segon classificat. A les 7 de la tarda, la prèvia. I a 8:15, el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat.
Entrem en matèria. A Olot hi ha actualment 180 ocupacions il·legals. D'aquestes, més del 30% són molt conflictives i provoquen inseguretat entre els veïns.
Aquest dimecres el Parlament ha aprovat una nova llei que donarà potestat als ajuntaments per dur a terme les desocupacions, una mesura que ajudarà els consistoris a gestionar els problemes que se'n deriven i que han crescut a tot el país.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
La pujada dels preus dels habitatges ha deixat moltes famílies a l'estacada i això ha provocat que hagin hagut de buscar un sostre allà on fos. A Catalunya, les ocupacions il·legals han anat a l'alça en els últims anys. Això suposa un mal de cap constant pels ajuntaments, que no podien atendre les peticions dels veïns afectats. A Olot, actualment, es comptabilitzen 180 ocupacions il·legals. D'aquestes, 120 són famílies i persones individuals, que no provoquen cap tipus de molèsties als veïns. En canvi, n'hi ha una 60 que són molt conflictives i que estan repartides en diferents punts de la ciutat. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica quines són les problemàtiques més habituals en aquests casos extrems.
A mi n'hi ha 60 que són molt conflictives, i quan dic molt, vull dir molt. Vull dir que la família, doncs, que viu a la porta del costat, o que viu en el pis de sobre, o que viu en l'edifici del costat, ho viu amb
molt malament, ho viu molt malament, doncs, perquè a vegades ens trobem en situacions doncs, fins i tot de venda de drogues, ens trobem en festes a la nit, ens trobem en comportaments incívics, perill a la seguretat, la salubritat, i aquestes situacions ens són molt difícils de gestionar.
Davant el desgast que les ocupacions il·legals provoquen a veïns i ajuntaments, el Parlament ha aprovat una nova llei que els dota de mecanismes per actuar directament. Tindran la potestat de realitzar desocupacions només en els casos en què hi hagi ocupes conflictius. En teoria, tindran 30 dies per fer-los fora. Els ajuntaments únicament es podran agafar a aquesta mesura en habitatges de grans tenidors. Es consideren grans tenidors aquells propietaris o empreses que siguin titulars de més de 10 habitatges. Berga assegura que és una gran notícia per resoldre els problemes que té la ciutat en aquest sentit.
Aquesta llei, doncs, que ens ajudarà a gestionar les ocupacions més conflictives, ocupacions il·legals més conflictives que tenim en diversos habitatges, jo penso que és una bona notícia per al país. Són molts els ajuntaments que convivim amb aquest problema. De fet, en el nostre ajuntament, doncs, ja des del principi d'aquest mandat vam haver de crear una comissió, doncs, on hi ha el regidor d'habitatge, la regidora de seguretat i la regidora de Serveis Socials, doncs, per abordar aquesta qüestió.
Fins que no ha arribat aquesta nova llei que permet a les administracions locals fer fora els ocupes conflictius, la única via que tenia l'Ajuntament d'Olot passava perquè la propietat de l'habitatge denunciés el fet. Un jutge era l'únic que tenia potestat per decretar la desocupació, mentre que l'Ajuntament no hi podia fer res. Tot i això, a la ciutat s'han anat realitzant desallotjaments com el de fa dues setmanes.
Parlant d'un bloc de pisos on hi havia 58 pisos, 28 pisos tenien un contracte de lloguer normal, és a dir, un contracte de lloguer ben formalitzats, i 30 dels pisos estaven ocupats. D'aquests 30 pisos, una part important eren famílies que els havien ocupat i que no provocaven cap molèstia, però en canvi en teníem uns quants, doncs que sí. Vam haver d'actuar un per un amb aquestes situacions per mirar de regularitzar-los. I pràcticament els vam regularitzar tots, menys 6. Doncs ara el que tenim és que d'aquells 28 que ja ho teníem una situació, dels 30 que eren irregulars, 22 els hem pogut regularitzar en bones condicions. Es van produir, a més, 5 desallotjaments.
Tan bon punt els veïns denunciïn l'existència d'uns ocupes conflictius, l'Ajuntament obrirà un expedient i serà la policia municipal qui s'encarregarà del desallotjament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de qüestions laborals. Us ho avançàvem ahir mateix en aquest programa. Els treballadors de l'Hospital d'Olot cobraran el 100% de les DPOs. El comitè d'empresa i la direcció han tancat ja l'acord aquest dijous després de mesos de mobilitzacions.
Els treballadors del centre celebren la decisió i remarquen que les protestes han servit per millorar les seves condicions laborals. Tot i això, diuen que encara queden molts temes a resoldre.
Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Setmanes després de les protestes dels treballadors davant l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, comitè d'empresa i direcció han arribat a un acord. Els treballadors estaven disposats a mantenir les mobilitzacions si no resolien les seves reivindicacions. Durant trobades prèvies s'havien abordat aspectes claus com el cobrament de la retribució variable en funció dels objectius, conegudes com les DPOs, que havien afrontat les dues parts. Ara la direcció s'ha compromès a pagar el 100% d'aquesta retribució. Adriana Monells és una de les membres del comitè d'empresa de l'hospital.
Hem signat un nou conveni que sí que hi ha hagut unes pujades de sou per a tots els grups professionals i que això el servei doncs, és el que ha de posar els diners, que de moment encara no ho hem rebut perquè estem pendents d'aquests pagaments i que això és independentment del que demanem, vull dir, esclar, es demanen, no? S'incrementen uns sous, evidentment algú ha de pagar això, no?
Però exactament què són les DPOs? Ho explica un dels membres del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot, Antoni Pérez.
És una part del sou que es va desgranar al seu moment per fer com una paga extra al complir una sèrie d'objectius que s'havia posat des de la direcció de l'empresa. I llavors, doncs, si es complien aquests objectius, doncs es pagava o totalment o un percentatge. Però l'altre és el tema de està implicat a l'abastiment de llum o de gas, que vull dir que això són coses que no afecten a la feina de cada dia, no?
Una de les reivindicacions dels professionals de l'hospital era la sobrecàrrega de feina. En aquest sentit, els treballadors i la direcció han acordat detectar les plantes del centre amb més càrrega assistencial a través d'un grup de treball integrat per membres del comitè d'empresa i de la pròpia direcció. A més, en les reivindicacions també han manifestat més d'una vegada que se sentien maltractats.
Que són gent, molta gent que estava parcials, que al final de l'any estan fent les hores, vull dir que la despesa en personal ja hi és. L'únic que volem és que es fidelitzi aquesta gent, no? Que no diguin jo tinc un contracte parcial i encara que al final d'any faig totes les hores, no? Volem que la gent aquestes hores les tingui, no? Seves.
El comitè d'empresa i la direcció de l'hospital han acordat mantenir noves trobades en les properes setmanes per aconseguir, entre d'altres, que s'acabi la temporalitat en els contractes de molts dels treballadors.
I els que també estan catrinant són els advocats gironins, que veuen inadmissible que la paralització que viuen els jutjats arran de la vaga de lletrats de l'administració de justícia estigui afectant d'aquesta manera drets fonamentals dels ciutadans.
Entre aquests, els de la tutela judicial o el de defensa, asseguren que l'aturada indefinida està alterant centenars d'actuacions arreu de la demarcació i que això provoca un dany social i econòmic important a les parts implicades. A més, veuen injustificable que molts judicis se suspenguin a darrera hora quan tothom ja és a les portes de la sala de vistes i reclamen saber quins s'anulen amb una antelació mínima de 24 hores. També critiquen que s'estigui aprofitant l'aturada per no fer atenció des de les oficines judicials.
I Unió de Pagesos reclama amb urgència mesures per fer front a la pujada de costos de producció. El coordinador nacional, Joan Cavall, ha alertat que si la gent no se'n surt acabarà plegant. Volen un IVA reduït per tots els béns i serveis que necessiten per produir, ajuts per assumir les obligacions del decret de fertilització o que s'elimini l'excessiva burocratització. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, adverteix que, si no, el camp es despoblarà.
És obvi que la gent, si no se n'acaba sortint o canvia de sector productiu, no?, que és una de les coses potser que va fent algun, i si en algun sector no s'acaba sortint, abans que s'acabi arruïnant, doncs la gent busca una altra sortida professional. Això també hem de mirar, doncs, bueno, la realitat del país. Pues, si ets en una comarca molt d'interior que no hi ha res més que el que estàs fent, doncs hi hauria certes dificultats o hauríem d'una altra cosa que seria pitjor, doncs que la gent hauria de marxar d'aquells territoris, que això pel país creiem nosaltres que no li convendria.
Una altra de les qüestions que els preocupa és la manca de relleu. Segons xifres del departament, l'any 2022 només es van incorporar 200 pagesos a l'activitat agrària, mentre que el 21 en van ser 279. Cavall ha fet aquestes declaracions en el marc de l'Assemblea Nacional del Sindicat, que s'ha celebrat a Vic.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Marxem ara cap a Santa Pau. Perquè volen apostar per un turisme ordenat i sense massificacions. Per aquest motiu, durant el 2023, crearan un nou tram de via ciclista que unirà el municipi amb Olot i consolidarà d'aquesta manera l'aparcament d'autocaravanes sota cita prèvia. Davant les grans aglomeracions turistes dels últims anys, el municipi aposta per aquest format per respectar l'entorn i facilitar les condicions per als visitants. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Durant la Setmana Santa del 2021, Santa Pau es va veure sobrepassat pel gran nombre d'autocaravanes que van voler fer estada al municipi, un total de 115. Des de llavors, l'Ajuntament va prendre la mesura d'implementar la reserva de plaça amb cita prèvia. En aquests moments es permeten reserves per uns 25 vehicles i aquells que no ho puguin fer es recomana que es desplacin als dos càmpings de la zona. Qui aparca en aquestes zones sense cita prèvia o fora d'espais no adaptats per a les autocaravanes pot ser multat. Des de l'equip de govern del consistori creuen que cal un turisme ordenat i respectuós amb l'entorn. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Ja anem bastant bé, estem contents del funcionament, perquè el que hem aconseguit és que puguem tenir el municipi com vam tenir, doncs, la Setmana Santa del 2021, 115 autocaravanes. I d'aquesta manera la gent s'ho ha anat dient, ha costat, no ha estat senzill, perquè la gent, molta gent sí que ja ve, doncs, amb reserva prèvia o mira algunes pàgines web on anunciem o comuniquem que cal venir amb reserva prèvia, altra gent ve aquí, però bueno, llavors quan la gent ve aquí el que els diguem és que si no tenen reserva doncs no es quedi perquè s'arrisquen una sanció que està regulada per l'ordenança municipal, que poden haver-hi sancions si la gent no ha fet reserva o per nota en llocs on no estan permesos.
Una de les altres apostes pel turisme a Santa Pau és tirar endavant el projecte constructiu d'un tram de via ciclista que connectarà Olot i el municipi, amb l'objectiu de millorar la seguretat de la zona i per facilitar l'accés a peu a la Fageda i zones properes als turistes. La idea és donar continuïtat a un tram de via similar construït a Santa Pau. Companys creu que serà una ajuda important per a turistes i veïns.
Jo penso que tot el que sigui millorar les infraestructures i intentar o aconseguir reduir el vehicle és positiu. Val? No solament pensant en el visitant, que sí, val? Però també pensant molt en la gent del municipi o la gent del barri de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa, doncs que podran tenir la possibilitat, si volen, de desplaçar-se fins a Olot, no sé, fer les seves gestions o fins i tot a la feina, el que sigui, sense la necessitat d'agafar el cotxe amb una via segura que ara no la tenim.
El projecte de via ciclista entre Olot i Santa Pau el finançarà la Generalitat i es farà durant l'any vinent. La idea és que el primer tram s'agafi pel camí del Triall i un cop arribat al trencant de Batet de la Serra, enllaci amb la carretera de Santa Pau.
I de tornada cap a Olot, la sala de cerimònies del cementiri serà més gran i tindrà capacitat per 400 persones.
Es preveu que els treballs s'allarguin 6 mesos, temps durant el qual es podran continuar utilitzant les instal·lacions. L'actuació també suposarà una nova distribució i una millor climatització. La sala de cerimònies té cada cop més demanda, motiu pel qual han decidit ampliar-la.
Informa Roger Isern.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte d'ampliació de la sala de cerimònies del cementiri municipal. El projecte permetrà augmentar la superfície de les instal·lacions per millorar-ne la capacitat. En concret, els treballs preveuen l'enderroc del mur actual que tanca la sala de cerimònies i la reconstrucció del porxo que s'allargarà en direcció al carrer Macarnau. A més, també s'instal·larà un nou sistema de climatització i es redistribuirà la zona de l'oratori situant-lo al final de la sala. Els bancs s'ubicaran en sentit perpendicular a la façana principal. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
L'ampliació d'aquesta sala, el planejament urbanístic no la permetia i ha estat aprofitant precisament les obres de l'Espai Cràter, doncs que s'ha fet una reordenació del planejament per poder-ho permetre, i ara sí estem en condicions avui de dir-vos que estan a punt de començar aquestes obres d'ampliació.
Amb aquests treballs, la sala de cerimònies del cementiri municipal d'Olot tindrà una tercera part més d'aforament que l'actual. Així, una vegada completada la reforma, les instal·lacions tindran capacitat per a unes 400 persones. Funerària Besora, concessionària del manteniment del cementiri d'Olot, és la promotora del projecte d'ampliació de la sala de cerimònies, que té un pressupost de 180.000 euros. El gerent de Besora és Jaume Casas.
Les persones assentades n'hi caben sobre uns 80, no arriben als 90 seients que hi ha, i llavors nosaltres calculem que hi poden cabre, segons posats, ben posats, si la gent ens creuen, que a vegades no es creuen gaire per anar entrant a dintre, hi podem ficar fins a 300 persones com a molt. I ara, doncs és això, ampliem aquest 30%, doncs per això estem dient que 400 persones hi poden cabre.
La sala de cerimònies del cementiri d'Olot està en funcionament des de l'any 2004. Des del gener del 2005 fins a finals de l'any passat s'hi han fet gairebé 2.000 celebracions de comiat. L'any 2022 n'hi ha hagut 244, que han representat un 61,62% del total de cerimònies realitzades a Olot en aquest període.
Bé, parlem ara de salut perquè l'Institut d'Assistència Sanitària comença a Salt un projecte que utilitza la realitat virtual immersiva per tractar pacients autistes o amb discapacitat intel·lectual.
L'equip, liderat per la doctora Susana Esteve, hi treballarà durant 2 anys gràcies a la beca que els ha concedit la Fundació Granets. Aquest període inclou una prova pilot de 6 mesos en la qual participaran 60 persones d'entre 15 i 45 anys. La cap del grup de recerca de trastorns del neurodesenvolupament de l'IDIPG és Susana Esteve.
La meitat del grup, 30 persones, els hi aplicarem una teràpia cognitivo-conductual adreçada, i estem treballant ja amb persones amb autisme i amb discapacitat intel·lectual, i les altres 30 persones el que farem serà la realitat virtual immersiva.
En aquest cas, se'ls introduirà en una sala per simular, gràcies a les imatges projectades, situacions que els inquieten o jocs. L'equip crearà uns continguts específics per l'estudi que, segons detalla Esteve, els ajudaran a tractar l'ansietat i la fòbia.
I a l'artística!
Sí!
Un 10!
Aquest document ja és història del patinatge artístic. A partir d'ara, no podrem cantar 10s. El sistema de puntuació canvia, però la nostra veu ressonarà igual a tots els pavellons. Diumenge comença una nova temporada del Club Patinatge Artístic Olot a Ràdio Olot. En directe, des de Fontejau, Campionat Gironí de Grups de Show. A partir de les 6 de la tarda, amb Pau Masó, Sandra Sotillo, Esther Mancilla i Aina Cruz. I el patrocini de Pàrquing Centre Olot, Diputació de Girona i la Roda Skate Store. Ràdio Olot, ara i sempre, amb el Club Patinatge Artístic Olot.
Batet de la Serra recupera la Fira del Fajol. Tot i això, l'Associació d'Amics del Fajol afirma que transformar un poble tan disseminat com Batet és complicat i que els falta gent que hi vulgui col·laborar.
La Fira va néixer amb la voluntat de donar a conèixer i recuperar un producte que antigament s'havia conreat a la Garrotxa.
Tot plegat ens ho explica en Pere Ubach.
Cada any, a principis de febrer, se celebra la Fira del Fajol. Diumenge, a Batet de la Serra, hi haurà activitats per a tota la família, demostracions d'oficis tradicionals i diferents tastets elaborats amb aquest cereal. La Fira del Fajol feia 2 anys que no podia celebrar-se. La pandèmia va obligar a suspendre la festivitat i l'Associació d'Amics del Fajol assegura que aquests 2 anys de parèntesis han fet perillar la continuïtat de la fira. El membre de l'associació i alcalde pedani de Batet, Tavi Algaró, explica que van haver de fer una crida per captar nous voluntaris.
Aquesta aturada de 2 anys realment... un lloc com Batet, que són poca gent, va crear que es quedés la cosa molt encallada, i, però bé, realment, com que tenim molts rocs i pedres allà a Batet, de sota les pedres hem trobat gent, s'ha renovat una mica la Junta, hem trobat voluntaris nous.
El fajol és un producte que s'ha plantat a la Garrotxa des de fa segles. Abans s'utilitzava per al bestiar i durant la postguerra es va convertir en un producte bàsic pel consum humà. Però l'arribada de les farines blanques i la poca rendibilitat que se li podia treure al cereal va fer que a finals dels anys 70 no quedés cap productor a la zona. Un grup de petits agricultors es va esforçar per recuperar-lo, però la producció segueix en hores baixes. Els amics del fajol afirmen que qui en planta actualment només ho fa per l'estima que li tenen al producte. La presidenta de l'Associació d'Amics del Fajol és la Carme Plana.
Està a nivell de producció molt malament, perquè jo sempre vaig dient que plantin fajol, la gent, sigui d'allà o d'un altre lloc, però que plantin fajol, i em diuen, puf, amb la feina que arriba a portar, sí, home, ara farem fajol.
La pregonera de la Fira del Fajol d'enguany serà la Carme Simón, veïna del nucli. La mostra es celebrarà aquest diumenge i és un dels grans esdeveniments del calendari festiu de Batet de la Serra.
Bé, i avui, com a protagonista també en l'apartat cultural, Domènec Moli, també, de fet, serà el gran alma mater de l'exposició Històries d'un col·leccionista ocasional que han organitzat des de l'àmbit Sant Lluc.
En aquesta mostra s'hi pot veure un recull de la seva col·lecció d'obres d'art recopilada al llarg de la seva vida. L'exposició es podrà veure fins l'11 de març i comptarà amb una visita guiada amb el mateix protagonista.
Domènec Moli, Històries d'un col·leccionista, és el nom de la nova exposició que es pot veure a l'àmbit Sant Lluc. En aquesta mostra s'hi recullen un total de 101 obres que no s'havien exposat mai, de 36 artistes diferents. Aquestes peces estan acompanyades de les històries que hi ha al darrere protagonitzades pel mateix Domènec Moli, que ja supera els 90 anys. La mostra està comissariada per Dwight Prats.
A més, ho podem veure ordenat d'una certa forma, acompanyat amb, jo crec que és el gran valor que té aquesta exposició, que està acompanyat per allò que feia en Moli mentre jo anava estirant carpetes, anava obrint, anava veient obres i ell m'anava dient, ah, sí, aquest, pa-pam, pa-pam, pa-pam. O sigui, en Moli té un munt d'històries, ha conegut tots aquests artistes en primera persona i, per tant, pot explicar la història de l'art d'Olot i dels artistes d'Olot des de la vivència.
La col·lecció és fruit de les relacions personals que el mateix Moli va establir amb artistes d'arreu de Catalunya. Es tracta d'obsequis que aquests entregaven a l'escriptor, nascut a l'Empordà, però olotí d'adopció des de fa dècades. S'hi poden veure obres de Joan Clapera, Jaume Bach o Frederic Comelles, entre d'altres. En Domènec Moli és crític, cronista d'art i el propietari de la col·lecció.
Vaig començar a conèixer una classe de gent. A més, la meva afició i la meva curiositat per l'art em va portar a moure'm a dintre del moviment artístic que hi havia aquí.
L'exposició es podrà veure fins al 18 de març, de dijous a dissabte, amb entrada lliure. El 18 de febrer es farà una visita guiada a càrrec d'en Moli, que acabarà amb un col·loqui per debatre sobre l'art olotí.
Gràcies, Pere Obac. Avui també parlem d'arqueologia perquè els arqueòlegs han trobat al Pla de l'Horta una de les poques inscripcions romanes que han perviscut de l'antiga Gerunda. Per estrany que pugui semblar fins ara, tan sols se'n coneixien quatre.
La que ha aparegut durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter està feta sobre un petit fragment de marbre blanc. Inicialment, datat als segles II o III després de Crist, s'hi entreveu el que podria ser la paraula duoviri, un càrrec que identificava els prohoms de la ciutat i que podria portar dades sobre l'amo de la vila. La directora de les excavacions és l'arqueòloga Anna Costa.
Aviam, aquesta inscripció, probablement, i sempre a tall d'hipòtesi, formaria part de la promoció que el propietari d'aquesta vila faria de si mateix, és a dir, l'autopropaganda, per dir-ho d'alguna manera, on aquest personatge doncs, segurament va fer aquesta gran inscripció on se reflexarien bé els seus càrrecs polítics o bé doncs, els seus, diguem, triomfs personals perquè tothom pogués veure reflexat en un escrit, doncs, qui era aquesta persona i fins on havia arribat.
La inscripció llatina s'afegeix a altres troballes, com una àmfora púnica i una petita espàtula de plata, fetes durant una campanya que també ha permès conèixer amb més profunditat el moment fundacional de la vila.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot... no va passar res d'interessant. L'Olot va fer un partit molt pobre contra el Cué, i ja fa més de 100 dies que no guanya. S'acabarà la sequera a un dels camps més difícils de la Lliga. Nosaltres no perdem l'esperança. Som tossuts i hi tornarem a ser. Diumenge, en directe des de la Ciutat Esportiva de València, València-Mestalla, Unió Esportiva Olot. A les 11 del matí la prèvia i a les 12 del migdia el partit. Amb David Planella, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Dos quarts i cinc, les dues ratxes més llargues de la Lliga cara a cara. L'Olot, que fa 11 jornades que no guanya, visitarà el València-Mestalla, que en fa 12, casualment, que no perd.
Els olotins buscaran l'esperada victòria al camp de l'actual líder diumenge a les 12 del migdia. Blázquez i Arriola tenen les baixes dels migcampistes Urri i Ot.
Ens ho explica en David Planella.
Si fa més de 100 dies que la Unió Esportiva Olot no guanya, encara en fa més que el València-Mestalla no perd. Els olotins encadenen 11 jornades sense conèixer la victòria i els valencians 12 sense conèixer la derrota. Dues ratxes totalment contraposades que xocaran aquest diumenge. El tècnic de l'Olot, Albert Blázquez, es pren el partit com un repte.
Per tècnicament, per el ritme que fiquen de joc, per la pressió que fan després de perdre el pilota, doncs, bueno, és el típic filial de molta qualitat, de grans jugadors que segurament d'aquí a poc uns quants estaran a primera divisió, però bueno, ens ho hem de fer com un repte i doncs que... per dir-nos a nosaltres mateixos que si guanyem allà doncs es pot guanyar tot arreu.
El València-Mestalla és líder, empatat al capdavant de la taula amb el Terol i amb la Penya Deportiva. És el conjunt més productiu de la Lliga, 32 gols a favor i tot i ser un filial també és el que n'encaixa menys, 12 gols en contra en 20 jornades. Blázquez reconeix que s'hauran de preparar per defensar en moltes fases del partit, però també té clar que han de mirar de fer-ho com més lluny de l'àrea millor.
Si ens quedem a la nostra frontal de l'àrea, doncs segurament... acabarem pillant, no? Perquè són un equip que entre línies es mou molt bé, que tenen molta qualitat, que centrin des d'on centrin, tenen gent a l'àrea i amb bons centradors, per tant, crec que com més lluny de la nostra porteria potser millor, però també et dic, el seu joc t'obliga a estar una mica enfonsat i sortir potser més a la contra o més tal, però també hem entrenat per tenir pilota, per proposar, per anar a treure'ls la pilota, que segur que ells la volen.
Albert Blázquez i Íñigo Arriola van apostar per un 4-2-3-1 amb extrems la setmana passada contra l'Ebre i malgrat l'esquema ofensiu, a la primera meitat l'Olot amb prou feines va crear una ocasió de gol. Ara Blázquez no dona per mort aquest sistema, però sí que reconeix que hauran de matisar-lo. Sigui com sigui, el que és segur és que hauran de canviar una peça de l'onze inicial. Albert Urriols Urri està sancionat, a més de lesionat, i com ell, Ot Serrano també es perdrà el partit per targetes. Les dues baixes són allà mateix, al mig del camp.
Hi ha en Guillem, hi ha l'Eric Vilanova, que està entrenant superbé i que l'altre dia va quedar desconvocat i no s'ho mereix, però al final, per número, teníem que triar-ne i al mig del camp hi havia molta gent. I ja et dic, pot ser que estigués desconvocat i sigui titular. Això no vol dir res, perquè està entrenant molt bé, en Guillem també pot jugar de pivot tranquil·lament, fins i tot l'Eloi.
El Mestalla lidera amb els mateixos punts que el Terol i la Penya Deportiva i l'Olot, antepenúltim a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació, es veurà les cares aquest diumenge a l'estadi Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva del València. Un escenari, per cert, talismà, on l'Olot ha sumat 3 victòries i 3 empats i només hi ha patit una derrota. El partit començarà a les 12 del migdia i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
Gràcies, David. El bosc de Tosca visita Vila tenim per primera vegada la seva història. El conjunt groc juga aquest diumenge a 4:45 de la tarda al camp del Figueres. Els jugadors de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix buscaran el cinquè partit consecutiu sense perdre. Els garrotxins estan fora del descens, però no es poden relaxar perquè tenen el play-out a només 2 punts.
El bosc de Tosca segueix escrivint pàgines de la seva història amb una nova visita a un dels camps més històrics del futbol català. És l'estadi de Vilatenim, on hi juga la Unió Esportiva Figueres. El futbol ha volgut que els dos conjunts es trobessin aquesta temporada a la primera catalana després de trajectòries gairebé oposades. Aquest diumenge a la tarda disputaran la segona jornada de la segona volta del grup 1. L'entrenador del bosc de Tosca, Jean-Miquel Salavedra.
Camp del Figueres és un camp difícil, però bé, haurem d'anar a treure els 3 punts com cada partit, plantejar-lo de la millor manera possible. Camp gran, camp que és nou, de trinca, intentar fer el nostre joc, intentar defensar molt i molt bé, perquè ells el tenen molt pamat. Suposo que ens aniran molt per fora i per dins també tenen jugadors en qualitat, i quan sortim nosaltres a les contres i intentar córrer aquell camp, res més.
Els empordanesos són segons de la classificació a només 3 punts del líder de la primera catalana, l'Escala. El Figueres només ha perdut un sol partit al seu estadi, la resta els ha guanyat tots. L'equip recupera Adrià Arnau i compta amb la nova incorporació en el mercat d'hivern procedent del Besalú, Nil Fàbrega. Un dels jugadors del conjunt groc és Pol Serra.
Doncs afrontem el partit amb moltes ganes i sobretot molta il·lusió. Vull dir, no només per estar una jornada més a primera catalana, sinó també perquè anem a jugar en un estadi preciós com és Vilatenim, amb un equip històric del futbol català. I crec que parlo en nom de tots els jugadors i tots els membres que conformen aquest club, que la motivació és màxima. Al final portem una ratxa de partits consecutiva sense perdre important i volem mantenir-la, i si és amb els 3 punts millor.
El tècnic Jean-Miquel Salavedra va acabar veient el partit des de la graderia en l'anterior duel contra el Caldes i no es podrà seure a la banqueta després de rebre una sanció de 2 partits.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.